Passen dos minuts a dos quarts de nou del vespre. Què tal, com esteu? Hola Catalunya, hola Andorra. Comença un nou Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Doncs el cronòmetre, el rellotge, no enganya. Queden 28 minuts perquè comenci la segona semifinal de l'Eurobàsquet d'Eslovènia. A partir de les 9 del vespre, Espanya i França, una vegada més, es tornen a creuar en el camí. Serà la reedició de la final de fa dos anys de l'Eurobàsquet a Lituània, on es van imposar els espanyols per 98 a 85. També va guanyar Espanya els quarts de final dels Jocs Olímpics l'any passat per 66 a 59 i els quarts de l'Eurobàsquet del 2009 per 86 a 66. És a dir, dels darrers partits oficials, la selecció espanyola sempre ha sortit victoriosa. Per tant, els precedents recents són prou favorables, potser fins i tot massa favorables a l'equip d'Orenga, que de tots els enfrontaments històrics davant França ha guanyat en 47 ocasions i ha perdut en 25. De fet, el propi Sergi Llull ja avisava que els francesos sortiran avui a moltes ganes.
Sí, bueno, yo creo que un poco especial sí que es, ¿no? Porque son un gran equipo, tienen grandes jugadores y siempre te motiva y siempre te gusta jugar este tipo de partidos. Bueno, muchas ganas seguro que nos tienen, ¿no? Porque en los últimos campeonatos pues hemos tenido la suerte de ganar siempre nosotros, pero bueno, creo que cada partido es una historia diferente y eso va a ser el doble de peligroso, ¿no? Creo que van a salir a por todas con el cuchillo entre los dientes y vamos a tener que estar muy preparados.
I recordar que tots dos equips arriben a aquesta semifinal, la vuitena consecutiva per a Espanya, després de sumar 6 victòries i 3 derrotes en aquest Eurobàsquet. I qui ja espera, tranquil, a la final és Lituània, que avui ha derrotat a Croàcia en la primera semifinal per 77-62. I a tot això, la Supercopa Endesa ja té servides les seves semifinals. El Real Madrid, campió de Lliga, jugarà contra el Bilbao Basket, un campió de la Eurocup, mentre que el Laboral Cucha, equip anfitrió, ho farà contra el Barça, vigent campió de la Copa. Això ha dit José Anquerejeta, president del Baskonia, quan ha parlat del Barça.
Jugamos contra el Baskonia, bé, sempre és una ventaja, almenys conocemos muchos de los jugadores del otro equipo. No, con el Barcelona, además, tenemos una extraordinaria relación a nivel de clubes, a nivel de personas, y luego en el campo, claro, queremos ganar todos, pero hay que reconocer que es uno de los grandes equipos europeos.
Doncs en el fons raó no li falta, eh? Dorsey, Marcelinho, Lampe i Oleson, els quatre jugadors del Barça, són ex del Baskonia. Per cert, la Supercopa Endesa, competició que obre la temporada de forma oficial, es durà a terme, es realitzarà a Vitoria el 4 i 5 d'octubre. Passen 5 minuts a dos quarts de 9 del vespre, avui en públic aquí a l'estudi, a poc ens hem creixent, comença Bàsquet al dia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, a la meva esquerra, Xavi Oltra. Hola, Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Us parla Òscar Merino i Xavi Pagan, productor dels productors, pendent sempre de totes les trucades.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Esperem els teus comentaris.
Doncs mica en mica, que s'apropa l'hora de la veritat. En acció la final anticipada d'aquest Eurobàsquet, molts pensàvem que Espanya i França tornarien a veure les cares a la final, però haurà de ser en una de les semifinals. Uns o altres jugaran diumenge a la final a les 9 del vespre contra la selecció, com dèiem, de Lituània, que avui ha superat a Croàcia per 77-62 en el primer partit de semifinals que ha començat a 6:15 de la tarda. Abans d'entrar en matèria amb això i més coses, perquè, per exemple, hem d'escoltar reaccions al sorteig de la Supercopa CB, toca ara repassar els noms de la jornada. Comencem per Tony Parker.
El base de San Antonio Spurs, de l'NBA i de la selecció francesa, ha expressat el seu desig de ser campió en França, encara que reconeix que Espanya sempre es creu en el camí.
Sergi Llull.
El base escorta de la selecció espanyola i del Real Madrid ha reconegut que s'ha afaitat la barba perquè no estaven sortint bé les coses i que l'equip espanyol es creix en els partits importants.
Harun Mahmutović.
El secretari general de la Federació de Bàsquet de Bòsnia ha explicat la pèssima situació que travessa el seu organisme, que ha hagut atenció de dependre de préstecs personals per acudir a l'Eurobàsquet.
Pedro Eneriz.
El bàsquet Saragossa ha arribat a un acord amb Pedro Eneriz per donar per acabada la seva vinculació al club després de 4 anys com a gerent de l'entitat.
Víctor Sanidice.
El CAI Saragossa tanca la seva plantilla amb l'arribada d'aquest jugador georgià. L'internacional, que ve de disputar l'Eurobàsquet, ja ha jugat a la Lliga Endesa a les files de l'Estudiantes.
Més noms, com el de Leo Mainoldi.
El jugador del Baskonia pateix un esquinç al lligament lateral inter del genoll dret i haurà de romandre de baixa 2 setmanes.
Daniel Clark.
L'ala pivot britànic procedent d'Estudiantes és l'escollit pel Baskonia per substituir Mainoldi. El jugador arriba a Vitoria amb un contracte temporal de 2 mesos i una opció unilateral per part del club per prorrogar-ho tota la temporada.
Àlex Urtasun.
Després de realitzar la pretemporada amb el Cajasol, Àlex Urtasun fitxa pel Planasa de la seva Pamplona natal, on signa per un any amb una clàusula per marxar en cas de rebre ofertes d'una categoria superior.
Alberto Abalde i Agustí Sanz.
Tots dos jugadors de la CB Prat Joventut, a l'equip vinculat de la penya, van marxar ahir dijous a l'All-Star de l'Eurobàsquet d'Eslovènia a Ljubljana.
Chris Andersen.
L'ale pivot dels Heat de Miami, conegut com l'Ocell, va ser víctima d'una extorsió per internet. La policia va registrar casa seva per investigar si hi havia tingut relació amb una menor, però s'ha demostrat el contrari i ha quedat sense càrrecs després de ser ell la víctima.
I Mundial 2014.
La cita que celebrarà Espanya l'any que ve ja compta amb 19 seleccions classificades. Espanya, França, Croàcia, Lituània, Eslovènia i Ucraïna per part d'Europa, Estats Units, Mèxic, Puerto Rico, Argentina i República Dominicana d'Amèrica, Angola, Egipte i Senegal de l'Àfrica, Iran, Filipines i Corea del Sud d'Àsia i Austràlia i Nova Zelanda d'Oceania. La llista es completarà amb 4 invitacions.
Doncs a les seleccions europees queda una plaça pendent de decidir i aquesta serà pel 7è equip classificat, 7ª selecció classificada d'aquest Eurobàsquet d'Eslovènia, Sèrbia o Itàlia, que se la jugaran demà a 6:15 de la tarda. A banda, doncs quedarà també pendent, com deia ara el Xavi, les 4 invitacions que de cara al Mundial del 2014 aniran molt, però que molt cares. Repassats els noms de la jornada, ens endinsem ja de ple a l'Eurobàsquet d'Eslovènia. Vibrations. Do you hear the crazy game? Do you smell the scent of glory? Do you feel the hug of fame? Come and feel Slovenian fire. Feel the passion of our song. We enjoy the same desire. Don't think twice, just sing along. Doncs a l'espera que comenci l'Espanya-França, ho farà a les 9 del vespre. Ja tenim, Xavi, el primer finalista. Ja tocava, ja era hora, el primer finalista d'aquest Eurobàsquet.
Efectivament, Lituània, una potència en els, des que es va crear com país, doncs Lituània, sens dubte, no és cap sorpresa, ha guanyat a semifinals a Croàcia per 77-62 i hem de dir que en el partit que s'ha vist, doncs els lituans han superat el seu rival gràcies a la seva millor concentració i encert, sobretot en els triples, amb un 40%. 9 triples en total ha ficat una Lituània que ha trencat el partit al tercer quart, on s'han anat ja de 16 punts al marcador. L'ex-NBA Linas Kleiza, jugant de 4 com a tot el torneig, ha explotat en aquest partit amb 22 punts i 11 rebots. L'ex-Toronto Raptors l'ha trencat al primer quart i després ha estat ben acompanyat per Mathiulis, que ha fet 23 punts, i Kalnietis, que n'ha fet 18. Per part croata, el millor ha estat l'aler Bojan Bogdanovic amb 15 punts. Lituània, per tant, jugarà la final diumenge a les 9 davant Espanya o França.
Doncs tot d'una, obrirem debat aquí a Bàsquet al Dia, opinió sobre l'Espanya-França, que està a punt de començar. Mar Rovira, exjugadora professional durant 17 anys, entrenadora i també comentarista de Televisió Espanyola, i també ho farem amb Àlex Gozalvo, entrenador superior i periodista especialitzat en bàsquet del diari Ara. Abans, però, podem escoltar les darreres declaracions. En aquest cas, de Marc Gasol Xavi, les feia ahir al programa Larguero de la Cadena SER.
Efectivament, van ser les darrers, va donar les seves darreres impressions sobre el que es pot esperar d'aquesta semifinal davant França i sobre els salts i baixos que ha tingut Espanya al llarg del campionat. Sobre aquest darrer aspecte, escolteu el pivot dels Grizzlies, que no s'explica el que li passa a vegades a aquesta selecció.
Doncs sembla que no podem escoltar a Marc Gasol, a veure si podem recuperar el més pres possible els talls del pivot dels Memphis, ara amb la selecció espanyola disputant aquest Eurobàsquet. Seguim, Xavi.
Doncs Marc Gasol, que n'ha parlat aquest programa, de que no tenen la clau, bàsicament perquè a vegades, si tinguessin aquesta clau, doncs tot seria més fàcil, i que en els anteriors campionats, que no és la primera vegada, de fet, el que ha passat en aquest torneig, sinó en els anteriors europeus, doncs Espanya sempre ha patit aquests altibaixos i al final doncs ha donat la cara i fins i tot s'ha portat el títol. Recordem, Òscar, que Espanya jugarà la seva quarta final consecutiva d'un Eurobàsquet, que es diu ràpidament, i que en els enfrontaments amb França... La quarta final consecutiva en un Eurobàsquet.
Si supera a França avui.
Aquesta serà la quarta final. Aquesta serà la quarta final consecutiva en Eurobàsquet. Les tres anteriors, les dues, va guanyar l'or, i la quarta anterior va ser Espanya, que va ser derrotada per Rússia per aquell tir final de Pau Gasol que no va entrar, que es va jugar a Espanya, a Madrid.
Doncs 16 minuts és el que queda, perquè comenci aquest partit de semifinals entre Espanya i França, i el que ens queda... Doncs és saludar a Mar Rovira, jugadora, com dèiem, professional durant 17 anys, entrenadora i comentarista de Televisió Espanyola. Hola, Mar.
Hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda. I també saludar a Àlex Gozalvo, entrenador de superior i periodista especialitzat en bàsquet del diari Ara. Hola, Àlex, bon vespre.
Hola, què tal?
Bueno, abans d'entrar amb l'Espanya-França, després de 19 dies de competició, que es diu Revi, per fi ja coneixem el primer finalista d'aquest Eurobàsquet, la Lituània dels Kleiza, Mathiulis, Kalnietis, etcètera, etcètera, que avui s'ha carregat a Croàcia en el primer partit de semis, 7-7-6-2. Què us sembla aquest primer finalista de l'Eurobàsquet? Qui vulgui, Mar o Àlex?
Sí, crec que amb més facilitat de la prevista, no? Jo segurament pensava que les dues seleccions estaven més igualades. No arribaven a aquest camp del campionat i al final Lituània ha sabut important del partit amb prudència que el rival. Segurament és una de les seleccions, la lituana, que ha fet un campionat més regular, més estable. D'altres combinats han tingut partits bons, d'altres dolents, amb més altibaixos, i Lituània és la que s'ha mostrat més estable durant l'Eurobàsquet.
A veure si podem millorar una mica el so del telèfon mòbil d'Àlex Gozalvo en aquest cas, que ens arriba amb certa dificultat. Però vaja, en tot cas, Mar, tu com veus aquest primer finalista, Lituània, d'aquest Eurobàsquet?
Doncs, bueno, Lituània, a mi m'ha encantat que sigui finalista, perquè Lituània al bàsquet és com una religió. La veritat és que s'enfrontaven dos equips que viuen al bàsquet d'una manera molt intensa, i sí que és veritat que Lituània té un triangulador amb Kalnietis, Mathiulis i Kleiza, que avui entre els tres han ficat més del 75% dels punts de Lituània, i la veritat és que jo m'esperava que guanyessin, perquè, bueno, saben jugar molt bé en defensa. És molt bo per la gent que veu al bàsquet com s'ha de fer les defenses col·lapsant la zona i amb molta mobilitat, amb molta finta defensiva. i bueno, avui ens han donat una lliçó de bàsquet.
Marc, bona nit, sóc el Xavi. Realment tens tota la raó, la defensa de Lituània, la segona millor defensa del campionat, doncs avui espectacular, i aquesta Lituània que sembla que encara que marxa Jaskevicius, tenen baixes d'altres jugadors importants, però es regenera, com dius tu, i és una fàbrica de fer jugadors, un de talents, no? Un clàssic del bàsquet europeu, ja.
Sí, la veritat és que als Jocs Olímpics a Londres van caure a quarts de final contra Rússia, fent un molt bon partit. I sí que és veritat que, bueno, Kalnietis, Massiulis i Kleisa sí que estaven allà, també. Vull dir que és un equip que s'ha complementat amb gent jove, que està pujant, però sí que la base ja la tenien feta i, bueno, segueixen demostrant que és un equip solvent.
Una Lituània que ha perdut dos partits en tot l'Eurobàsquet, contra Sèrbia en el primer partit i contra Bòsnia, i ha guanyat a Macedònia, Letònia, Montenegro, a França, 76-62, va guanyar a Bèlgica, a Ucraïna, en quarts a Itàlia i ara en semis a Croàcia. Àlex, tingui el rival que tingui, Lituània, ja sigui a Espanya, ja sigui a França, els veus favorits a penjar-se l'or?
Crec que favorit no. Per a mi favorit serà l'equip que acabi accedint a la final des de l'altra banda del quadre, és a dir, la selecció espanyola o França. Però crec que serà una final igualada i que Lituània té opcions d'aconseguir el títol. Segurament no compta amb tants jugadors mediàtics com altres seleccions, és una mica més desconeguda per a l'aficionat mitjà, però és un equip que està capacitat per guanyar el títol. Jo no li penjaria el cartell o el distintiu de favorit, però sí que compta amb opcions.
I insisteixo, Àlex, el que li comentava la Mar, Jaskevicius, Kaukena, Songaila, Jasaitis, noms que han passat, no?, que ja no hi són, però es van regenerant i Lituània en una hipotètica final no serà fàcil.
Sí, és una selecció que ha sabut fer millor la transició que altres rivals entre generacions, aquest canvi generacional, i que, com explicava molt bé Mar, és un conjunt que defensa molt bé, i al final sabem que en els campionats el que t'acaba donant aquest salt qualitatiu és la defensa.
Senyors i senyoreta, parlem de l'Espanya-França. Queden 11 minuts perquè comenci el partit, sens dubte, d'aquestes semifinals, aquesta final avançada. Com el veieu? Màxima igualtat, potser Espanya un pèl per sobre dels francesos, però haurà de suar de valent si vol estar a la final, eh? Àlex?
Doncs sí, segurament pels precedents més immediats, els amistosos d'aquest estiu o els últims campionats oficials, Espanya, doncs, compta mentalment amb aquest esglaó per sobre d'haver-se imposat en aquests duels directes i de tenir-li una miqueta la moral menjada al rival. És cert que en aquesta ocasió, doncs, la selecció espanyola compta amb les baixes ja sabudes per tots i que, per tant, serà un enfrontament diferent. Són dos equips que es tenen moltes ganes, sobretot els francesos, que volen capgirar aquesta dinàmica guanyadora que la selecció espanyola ha tingut en els últims campionats. I, bueno, és un rival, el francès, molt físic, amb un nivell atlètic brutal, capaç de competir-li a Espanya. I, bueno, a veure Tony Parker quin estil de partit aconsegueix completar, perquè, sense cap mena de dubtes, el jugador que pot fer decantar la balança cap a un costat o cap a l'altre.
I que va fer un partidàs en el partit de quarts, i no m'erro, crec que amb 27 punts al base de la NBA. Marc, com veus tu aquest partit de semis, aquest França, Espanya-França?
Doncs, bueno, els dos equips han arribat aquí amb una trajectòria una mica irregular. Els dos equips han perdut 3 partits, alguns incomprensibles. Sí que preocupava una mica que Espanya es deixava menjar el terreny i quan ha hagut de decidir en partits apretats no ha sabut dir. Això sí que em preocupa per la cara a un possible final apretat avui. França també, bueno, la derrota amb Alemanya que va ser una mica on estem aquí i que malament estem, però bueno, s'han anat seran en Fortín, a quarts va guanyar Eslovènia, que és tot un partit molt important per ells, que els dona moral, i jo penso que la clau avui serà no tant en Marc Gasol i Tony Parker, que tothom sabem que l'important que són pels dos equips, sinó penso, perquè com molt bé ha dit l'Àlex, els francesos són molt, molt físics, el que necessita Espanya, com que tenim aquest problema interior, que tots sabem les baixes que hi han, a veure què poden fer tant Clavé com un Bru com Aguilar o Germán, que no està jugant molt,
exacte,
perquè necessitaran aquí una bona parella amb el Marc i sobretot la resta d'equip que ha de ser el que ha de defensar, una mica com ha fet Lituània avui, amb moltes ajudes defensives, amb moltes mans, que això ja ho saben fer molt bé els dels exteriors, perquè si no aquí sí que estem en desavantatge.
Aquests jugadors, la posició de 4 que s'ha anomenat Mar i déu-n'hi-do, a Ginsà, una mica la sorpresa també, Àlex, Mar, d'aquest torneig, que ja fins i tot té ofertes a NBA, no? Quin duel veurem amb el Marc Gasol, doncs el 2-15 francès que està fent un gran torneig.
Sí, és una de les sorpreses del campionat, sobretot perquè està jugant a un equip petit, a l'Estrasburg, i bé, ja... Ara ha tornat a despertar aquest interès de franquícies de la NBA, com Oklahoma o Utah, que s'han tornat a interessar una mica per la seva situació. És un jugador que a prop de cistella pot fer molt de mal, i sobretot la resta de companys. També França té molts jugadors que des de l'oposició exterior són capaços d'apropar-se a cistella.
Vale, Batum...
Sí, que físicament són molt difícils d'aturar. A banda dels pivots, té molta gent capaç de fer-ho bé a prop de cistella.
Xavi, estan ara doncs, saltant a la pista, s'estan fent les presentacions, no?, d'aquest partit.
Sí, estan presentant-se ara els dos jugadors. Veiem el pavelló de Stosice d'Arena de Ljubljana, doncs, que n'està bastant plenet, amb aficionats espanyols, ara fan pinya... Els tècnics sonaran els himnes i hem tallat abans a Marc Rovira, que ens estaves comentant alguna cosa del joc interior, potser?
Sí, bueno, jo per el que conec de França i sobretot d'altres anys, el joc interior francès és molt potent a nivell físic, el joc interior espanyol ja sabem el que és, que potser nosaltres som millors en la línia exterior i ells en la línia interior, i penso que a l'equip que estigui més equilibrat i partim amb el de sempre, qui defensi millor en equip és el que tindrà més possibilitats. A mi em fa dubtar una mica la irregularitat d'Espanya, que potser és com una mica, bueno, només juguem quan volem o quan ho trobem necessari, això juga amb foc i veurem avui si en un partit d'aquesta transcendència ho poden fer com ho van fer al quart de final.
Doncs queden 6 minuts perquè això arrenqui i déu-n'hi-do les cares de concentració, no, el següent, dels jugadors francesos cantant el seu himne.
La Marsellesa, cantant la Marsellesa.
Efectivament. No sé si pot arribar a ser o no contraproduent, Àlex, Mar, aquesta dinàmica tan positiva que està tenint Espanya quan s'enfronta als francesos.
No, contraproduent segur que mai és jugar un partit amb confiança, perquè bé, tots els jugadors de la selecció espanyola són perfectament conscients de la dificultat de la semifinal d'avui, del que hi ha en joc, i evidentment no crec que passi per la ment de cap dels jugadors que serà un enfrontament senzill. Sí que tenim una mica de curiositat per veure com respondran alguns jugadors en un moment tan important com aquest. Fins ara tots sabem que Pau Gasol i Juan Carlos Navarro són dos jugadors que quan arribaven a aquest estil de partits donaven el pas endavant, doncs avui li toca fer aquest salt a altres companys de la selecció espanyola. Veurem si són competitivament tan bons com són aquests dos.
Tu, Marc, com ho veus, això?
Jo veig que França sí que ens té moltíssimes ganes, que és depèn de com es vegi, això els hi pot aportar un extra, però també un extra de nerviosisme. La veritat és que les últimes 8 confrontacions, les 8 han sigut per a Espanya, i això, vulguis que no, et crea una mica de seguretat. Jo penso que si ha sigut contra França, ens hem d'enfrontar, és bo, i de moment l'equip espanyol en els moments importants ha sabut tirar endavant i jo confio que avui també.
Doncs volíem fer aquesta prèvia, perquè està a punt de començar el partit, queden 4 minuts, i volíem fer aquesta prèvia amb Mar Rovira, jugadora professional durant 17 anys, entrenadora i comentarista de Televisió Espanyola. Moltes gràcies i a gaudir del partit d'avui, eh?
Moltes gràcies a vosaltres i ara ja em posaré preparada per disfrutar al màxim.
Exacte, no pateixis. Vinga, massa, vagi bé.
Que vagi bé.
Adéu.
I Àlex Gozalvo, entrenador superior i periodista especialitzat en bàsquet del diari Ara, que gaudeixis també del partit de l'Espanya-França i, bueno, veurem què passa, eh?
Sí, sí, amb les crispes seria preparades.
Així m'agrada, així m'agrada. Vinga, fins la setmana vinent, una abraçada.
Gràcies.
Vagi bé. Doncs aquí al Bàsquet al Dia, Xavi, també viurem, a la nostra manera, aquest Espanya-França.
I amb grada, amb la claca que tenim aquí.
En públic avui.
En públic avui, que de moment està molt silenciós, però que està gaudint d'aquest Bàsquet al Dia i de l'Espanya-França, que li queden doncs 3 minutets, Òscar.
Doncs està a punt de començar aquest Espanya-França, 3 minuts per les 9 del vespre, però encara tenim altres coses, més coses per comentar avui aquí al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, Òscar Merino i Xavi Oltra.
I el que volem fer, aprofitant aquests 2 minuts que ens resten per les 9 abans de que es posi en joc el partit, és ara sí escoltar Marc Gasol, el que deia ahir a la SER, Xavi El Larguero.
Efectivament, ara sí escoltem el que deia el pivot sobre aquests altibaixos que té Espanya al torneig.
Si lo hubiera sabido, pues lo hubiéramos solucionado. A veces las cosas salen, a veces no salen. Y son cosas que, bueno, que es intenta siempre mejorar, pero no solo este año, nos ha pasado muchos otros años, y eso parece que ahora sea nuevo. Cuando estaban los Pau, los Juan Carlos, los Felipe, todo esto también pasaba, porque yo he estado aquí con ellos y han habido muchos europeos que hemos empezado mal y luego hemos acabado subiendo. Entonces, lo importante, digo, es este momento, lo estamos bien, que estamos en una buena línea y intentar que mañana el partido vaya bien.
En aquest mateix sentit, al mitjà dels Gasol també se li fa difícil fer un pronòstic per aquest partit que li queda un minut.
Es que no solo es eso. El baloncesto no son matemáticas. No, si tienes a 3 jugadores que meten 20 puntos por partido, no quiere decir que ese día vayas a meter 60. Mejor hay que hacerlas bien, hay que trabajar, hay que respetar, hay que ser humilde y luego hacer lo mejor posible para que el equipo gane. Luego, sí, a veces el deporte tiene que, a veces entra el balón, a veces no entra. Y es así. Nosotros hemos entrado en nosotros, intentar hacer lo mejor posible mañana y ya está. Lo demás, pues ya se verá.
Doncs tot preparat a Ljubljana perquè arrenqui el partit de semis entre Espanya i França. Podem anar ràpidament, Xavi, amb els 5 inicials d'uns i altres.
Per part de França, de base Tony Parker, a la posició de Ale, Nico Batum, Gelavale, a la posició de 3, per dins Boris Dio, i Aginsa, de 5, per part d'Espanya, de base Ricky Rubio, de 2 Calderón, de 3 Rudy Fernández, de 4 Víctor Claver, i de 5 Marc Gasol, que també deia això respecte al duel que està a punt de començar davant Tony Parker.
Vamos contra Francia, un equipo contra el otro, no jugamos Marc contra Tony. El otro día pues yo anoto poco y el equipo gana bien, para mí es lo que importa. No, a mí no me importa anotar, si hay días que se nota más, hay días que se nota menos, lo importante es que lo que hagas, pues el equipo se beneficie y todo el mundo vaya para arriba.
Per últim, i abans de començar del salt inicial, escoltem l'última declaració del pivot català sobre la clau de guanyar el partit d'avui, la defensa.
Hombre, sin duda alguna la defensa va a ser clave, luego controlar el rebote. Ellos tienen muchas maneras diferentes de defender, a veces entran en una zona de muchos cambios donde puede ser incómodo porque te quitan sistemas, pero nosotros tenemos que defender. La defensa tiene que ser la base, no, tenemos que mandar desde la defensa y no puede ser que el ataque dictamine el esfuerzo que nosotros hagamos en defensa, sino lo contrario.
Doncs acaba d'arrencar ja el partit de semis, Espanya-França, i ja arriba la primera cistella, Xavi.
De Ricky Rubio en una penetració amb l'esquerra, Espanya 2, França 0, quan s'han jugat doncs 20 segons d'aquest partit.
Anota ara la segona Espanya, anota Víctor Claver, 4-0 de sortida, comença bé el partit pels homes de Juan Antonio Orenga. Un minut passa de les 9 del vespre, seguim més coses avui al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada.
radioestel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. radioestel.cat.
Doncs en joc segueix el primer quart d'aquest partit de semis entre Espanya i França i de moment, doncs, tot igual, Xavi.
4-0, guanya Espanya, que està lluint una defensa individual espectacular en aquest primer minut i mig, i atenció al tap que s'han portat a Ginsà de Marc Gasol en aquest gran duel de la pintura que ja anunciàvem abans del partit.
Doncs en joc l'Espanya-França amb el 4-0 de sortida, i també a les 9 ha començat un partit al Barris Nord de Lleida, el partit d'anada de la segona semifinal de la Copa LEP, en aquest cas entre el Força Lleida i el Prat Joventut. Podem anar cap allà, podem saludar el company periodista i director de la web 24 segons, Roger Mateu. Què tal? Salutacions, com ha començat el partit?
Molt bona tarda, companys. Doncs quan queden 8 minuts, 53 segons perquè s'arribi al final d'aquest període, de moment el conjunt local, el Força Lleida, que domina per 2-0 en un conjunt, el Prat Joventut, que ha sortit amb moltes ganes i molta intensitat, però li falta la notació per intentar igualar el marcador. Cada moment, com dèiem, domina el Lleida per 2-0.
I tornem a Lleulena. Xavi, com va el partit de l'Espanya-França?
Primera cistella de França, encara perd l'equip de Vicent Collet per 4-2 quan ja s'han disputat 2 minuts i 7 segons d'aquest semifinal. Pressió tota la pista d'Espanya.
Doncs el que hem de fer ara, mentrestant, també parlar del sorteig que s'ha realitzat aquest matí a Vitoria, al Valle Salado de Añana, Álava, de les semifinals de la Supercopa Endesa, que se celebrarà a Vitoria-Gasteiz els propers 4 i 5 d'octubre. En semifinals es veuran les cares el Laboral Kutx amb el Barça i el Real Madrid amb el Bilbao Basket. Des del mateix Valle Salado de Añana, candidat a Patrimoni Mundial de la UNESCO, els representants dels diferents clubs han atès els mitjans de comunicació presents. De la primera semifinal, Laboral Kutx a Barça, del conjunt basconista, escoltem el que diu el seu president, Josean Querejeta.
Y a nosotros no será igual jugar contra Madrid o contra Barça, porque los dos equipos son de primerísimo nivel europeo y bueno, es perfecto.
Lo importante es tener otra vez la Supercopa aquí en Vitoria, ¿no?
Sí, bueno, lo importante es tener un torneo desde el inicio de temporada, que los equipos evidentemente todavía no están rodados, pero es un torneo importante que va cogiendo fuerza y un torneo además que, esta es la décima edición, pero hemos ganado 4 veces, por tanto es un poco nuestro torneo, y el del Barça, que también creo que lleva otras 4 y...
Es un duelo de morbo también, quizás todos los Baskonia-Barça lo tienen, pero este año está ahí, está Dorce y está Lampe también.
Sí, Marceliño, jugamos contra el Baskonia B, siempre es una ventaja, al menos conocemos muchos de los jugadores del otro equipo. No, con el Barcelona además tenemos una extraordinaria relación a nivel de clubes, a nivel de personas, y luego en el campo, claro, queremos ganar todos, pero hay que reconocer que es uno de los grandes equipos europeos.
Tampoco había mucho donde elegir.
Hombre, yo siempre tengo que defender el A, pero hay que reconocer que el B es uno de los equipos importantes de Europa, y cada vez que ganan algo, pues hay una parte nuestra también que gana, ¿no?
Que decíamos que tampoco había mucho donde elegir. Total, Madrid o Barça, claro.
Sí, no había oportunidades, era igual uno que otro equipo, particularmente me era igual. Será un partido en el que de alguna forma se verá un poco el equipo lo que puede dar, aunque es el inicio, los jugadores, como conocéis, algunos incluso no han llegado todavía, pero bueno, es un inicio bonito de la temporada.
El otro día habló Sergio de ese escepticismo alrededor del equipo, que eso parece que le va a motivar más a la plantilla para dar lo mejor de sí.
Yo creo que este año tenemos un muy buen grupo humano, y es evidente que al final hay equipos que están en una situación económica muy ventajosa respecto a nosotros. Hemos tenido que vender a algunos jugadores. Yo creo que la plantilla es una buena plantilla. Hay jugadores jóvenes que pueden crecer muchísimo, hay jugadores veteranos que pueden mantener ese equilibrio, un buen entrenador, y yo soy optimista. Yo creo que si no tenemos problemas, claro, porque al final los problemas a los equipos de lesiones, etcétera, pues les producen que no puedan dar igual el nivel que pueden, pero yo creo que el equipo va a estar a la altura de las circunstancias.
Com va el partit a l'Espanya-França, Xavi?
8-6, favorable a Espanya, justament a l'Equador d'aquest primer quart. S'han jugat 5 minutets i dels 6 punts de França, els 6 de Tony Parker.
Doncs seguim amb la Supercopa Endesa perquè amb aquest primer partit serà el de semifinals entre el Baskonia, el Laboral Kutxa i el Barça. Sentíem a José Anquerjeta, president del conjunt basc. Doncs ara hem d'escoltar el directiu blaugrana Agustí Llorenç.
Bueno, es todo una semifinal positiva, bueno, un partido muy positivo para ver, empezar ya a ver los equipos cómo nos desarrollamos, cómo empezamos la competición. Bueno, ya digo, llega muy pronto todo, pero bueno, es el primer título, positivo, en general positivo, estaremos los equipos completos, muchas novedades, bien.
Es el primer título y siempre dicen que puede ser un título menor, pero es oficial y se va a ganar.
Título oficial, aquí todos queremos ganar, todo el mundo va a poner, van a venir todos los jugadores que estén disponibles, evidentemente, y aquí no, ni de título menor y tal, no se puede hablar. Es un título oficial, primero de la temporada, ya empiezas bien, bueno, es importante.
I per cert que Xitxe Creus, secretari tècnic del Barça, també ha valorat aquest enfrontament de semifinals contra el Laboral Kutxa. L'escoltem.
Dels dos equips que ens podia tocar és el més difícil, especialment pel fet de que juga a casa, i tot serà mirar de la rivalitat que hi ha entre el Baskonia i el Barça en els darrers anys, i per tant la Supercopa, en el fet de que sigui pràcticament un dels primers partits oficials de la temporada i que els dos equips han tingut bastants canvis, doncs jo penso que serà un partit complicat en el qual haurem d'estar 100% concentrats per intentar treure-lo endavant.
I segons Creus, un dels problemes que més pot notar, diu l'equip de Xavi Pascual, és l'adaptació dels darrers jugadors en acoplar-se a la dinàmica de grup.
Hem fitxat gent nova i molts jugadors els hem tingut a l'europeu i per tant aquest període d'adaptació haurà de ser ràpid i en aquests primers partits oficials haurem de veure com respon l'equip, no? Un dels handicaps que tindrem serà precisament aquest, a veure com tots aquests jugadors nous i a última hora que ens han arribat es poden adaptar als sistemes del Xavi Pascual i poder rendir ja a partir d'aquest dia al màxim nivell.
Passant 9 minuts a les 9 del vespre, tornem a Ljubljana.
4 minuts 13 segons pel final d'aquest primer quart. Espanya guanya de 2, 10 a 8, i insistim, els 8 punts de França d'un Tony Parker que ha sortit doncs inspiradíssim.
I de l'altra semifinal tornem a la Supercopa Endesa del Real Madrid-Bilbao Basket. Podem escoltar el que diu Predrag Savovic, representant del conjunt basc.
Algunos cambios que encajar todas las piezas y salir muy fuertes para la fecha de Supercopa y estar preparados para la Liga Endesa y, por qué decirlo, para el partido de NBA que nos toca justo después de este evento. Y luego la Liga y Eurocopa para el club son también muy, muy importantes y estamos trabajando muy duro para estar preparados para la Supercopa.
Esta Supercopa es otra oportunidad para sumar ese primer título que tanto viene persiguiendo Bilbao Basket, ¿no? Aunque sea un título por muchos considerado menor.
Vale, es un título oficial, es un título donde participan cuatro mejores equipos de la Liga, de la temporada pasada, y sería un honor y un placer de poder dar este título a todos nuestros aficionados, a miles de ellos que nos están siguiendo cada día.
Un nuevo Bilbao Basket que nos tenemos que esperar de este equipo.
Mantenemos nuestra forma de hacer cosas, mantenemos nuestros valores objetivos y deportivos, jugar duro, competir siempre y tener siempre máximas exigencias de nosotros mismos y de todos que están vinculados con nosotros. Y esto vamos a seguir haciendo, dando mucha ilusión a la gente y una forma de entretenerse única, ¿por qué no decirlo?
Bueno, llegáis unas temporadas pegando al larguero. Evidentemente no hay que hablar de una final, sino de una semifinal de primero. Pocas sorpresas había aquí, ¿no? Porque Barça o Madrid, cualquiera de los dos, son duros rivales.
Cualquier equipo de verdad que si te toca jugar contra ellos tiene mucha calidad, mucho renombre, reconocimiento y seguro que no es nada fácil, especialmente en los torneos de este tipo donde juegas dos partidos, puede pasar todo.
Sabo, tú ya sabes lo que es ganar el Busarena, pero ganar el Busarena un título sería la releche para el equipo.
Yo creo que para todos sería muy bueno, especialmente para la gente de Bilbao, poder disfrutar un trofeo oficial de la Liga ACB, de la Liga Endesa, sería una cosa que lo merecen, y nosotros, como siempre, vamos a seguir dando todo lo que tenemos. Vamos a competir a lo máximo para conseguirlo, y previsiones en este caso hacerlas es muy difícil, porque ya sabemos que Real Madrid es un equipo que siempre aspira a lo más grande, pero yo creo que Bilbao Basket ya tiene un recorrido donde puede hacerlo lo mismo.
Doncs les declaracions, valoracions de tres dels equips que participen en aquesta Supercopa Endesa, del Laboral Cucha, del Barça i del Bilbao Basket. Per desgràcia, ens hem quedat amb les ganes també d'escoltar i saber què diuen des del Real Madrid. La Supercopa Endesa, com diem, que és doncs el que dona el tret de sortida a la temporada oficial 2013-2014 de la Lliga Endesa, es disputarà el 4-5 d'octubre a Vitoria. A més de les semifinals i la final, coronant el campió, la Supercopa també comptarà amb el concurs de triples. I per cert, que estan a la venda els abonaments, amb una àmplia gamma d'ubicacions i fins a 9 preus diferents, entre 15 i 50 euros per adults, que poden gaudir de forma íntegra de les dues jornades, semifinals, final i també del concurs de triples. Els abonaments es poden adquirir a través de acb.com o basconia.com. Xavi, com diria aquell, minut i resultat.
Doncs Boris Diaw acaba de posar l'empat a 12 al marcador, a la pivot francès, que s'està encarregant de Marc Gasol. Insistim, empat a 12 al marcador, quan queden 2 minuts pel final del primer quart.
Professor Garriga, què tal? Bon vespre.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Ai, que la cosa s'apreta. Oh, de fet, Xavi guanya França, no?
Sí, perquè Parker acaba de notar un altre cister, en porta 12 punts, i Josep,
12-14.
Parker en versió Parker, no?
Sí, 12-14. El partit molt igualat i els dos equips explotant el que són ara mateix les seves principals armes, eh? França, amb un Parker absolutament imparable. Espanya ha intentat gairebé de tot, han fet canvis en el bloqueig directe i ha tret faltes, i està molt, molt encertat. Tot el que està aixecant ho està ficant dintre, però de tots els punts del seu equip, excepte un bàsquet de Boris Diaw. Espanya més encertat per la part de Calderón i Marc, fent més la seva feina. Calderón aconseguint carregar Batum amb dues faltes, és a dir, traient rendiment de la diferència d'alçada, jugant de fora cap a dintre Calde contra Batum, i Marc fent molt de mal en el seu joc interior, també. Uh-huh. També ha enviat ja gens a la banqueta amb dues faltes, ha anat al tir lliure, que és del que es tracta, no?, que entrin ràpid al bonus i que també es pugui anotar des de 4-60. Molta activitat defensiva a Espanya i falta l'encert des del perímetre, que és el que no ha aparegut encara.
Ha entrat el Chacho.
Sí, ara mateix. Això no ha fet més que començar. Estem al primer quart, 14-14. No hi ha gaire més cosa a dir que això, no? Que Espanya està bé al darrere amb una bona activitat i ha pogut tancar totes les aixetes excepte una. El que passa que aquesta una és la que més raja, que és la de Tony Parker, que està...
Vol rajar bastant, aquesta, sí.
Està espectacular, i en atac, insisteixo, encant d'aparèixer més homes, no n'hi ha prou amb Calderón i Marc.
Doncs amb aquest empat a 14, i jo el que em pregunto, i el que volem saber, i sabrem ara mateix, és com viu un francès al partit d'avui, un bon amic, ahir el teníem aquí a Bàsquet al Dia, i avui l'hem volgut recuperar, el corresponsal de Le Parisien aquí a Barcelona, François David. Hola, què tal? Bona tarda, bona nit.
Hola, buena nit, Oscar.
¿Estás sufriendo viendo el partido o qué? Gana España ahora, 16-14.
Sí, bueno, buen partido de Tony Parker,
sí,
extraordinario,
sí.
Desde el principio, impresionante. Yo veo que los franceses, menos Parker, han tenido un poco la presión, ¿no?, de este partido, que está considerado como un evento en Francia. Ahora se puede ganar por fin a España. Es un partido muy esperado en Francia, como te lo decía ayer. Y siento que los jóvenes franceses lo ven, etcétera, han sentido un poco la presión. Un poco más extraño lo de Nico Batum, que claro, ha conocido un mal debut de partido, y vamos a ver lo que pasa con Boris Diaw. Pero por ahora un Parker fantástico y un España que sigue dando mucho, mucho, mucho miedo.
¿Cómo va el partido, Xavi?
Doncs 16-14, guanya de 2 Espanya, acaba de fallar Marc Gasol sota cistell defensat per Petró i queden 30 segons, pilota per França.
François, me corregirás si me equivoco, pero creo que muchos periódicos franceses, y no tiene por qué solo deportivos, han abierto hoy sus páginas principales con el partido de hoy, ¿no?
Sí, bueno...
De ahí la trascendencia en el país vecino del choque de hoy en estas semifinales del Eurobasket.
Por supuesto, porque España es el mejor equipo del mundo con Estados Unidos, y normalmente el baloncesto es por detrás del fútbol, por supuesto, y del rugby hasta el tenis. Pero hoy se nota así que es algo quizás que podría ser único y porque, como te lo decía también ayer,
François, perdona, ¿has visto lo que ha hecho el Chacho con Rudy o no?
Sí.
Un fallo, conocemos de memoria, defensivo.
Fantástico. A la Rudy, ¿eh?
Mira que lo repiten y lo repiten y las defensas no son incapaces de parar esta jugada, ¿eh?
Sin Batum es complicado, ¿eh? Es el más atlético, es el único que puede defender a su ex compañero, Rudy. Y para mí la llave para Francia será Nico Batum. Si él se desperte, sí. Vamos a ver quizás un buen partido de Francia.
Ja tens mort ara el partit, no, Xavi?
No, final del primer quart, 18-14 més 4, després d'aquests primers 10 minuts favorables a Espanya, després d'aquesta esmaixada que comentaven, aquesta connexió Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, que François... La conoce todo el mundo de memoria, pero no solo la selección francesa, sino todo el mundo parece que pues eso, que pica o encaja esta canasta, no hay manera de defenderla.
No, pero Rudy normalmente no hace buen partidos fantásticos contra Francia, siempre está un poco mal contra Francia, pero esta conexión, ¿no? con un Sergio que está dando una buena imagen en Francia, ¿no? Gracias a su look, a su barba, es un tío que Francia ahora le conoce, además de los Rudy, Marc, Pau, etcétera.
Bueno,
pero bueno, se nota la presión y los nervios, claro, porque es un partido tan esperado para nosotros y ojalá, perdona, pero que nos tocamos por fin esta vez.
Bueno, François, coge un poco de aire, que te damos un par de minutos y volvemos contigo en un momento, ¿de acuerdo?
Venga,
hasta ahora. Professor Garriga, el mateix, agafa alguna cosa que vulguis comentar breument.
No, bé, ja han passat tres defensors per sobre Marc Gasol, eh? Primer Ginsà, després l'Auvergne i ara Petró, i el problema, tot i que ara han assegut Marc, el problema que tenen ells ara mateix és ajustar la defensa interior, perquè a partir de la influència que té Marc en el joc d'atac juga Espanya, i el problema que té Espanya, ho acabo de veure, és per aquest home, Tony Parker, que encara ha tornat
a notar. Ara s'ha posat lluny, eh?
Sí.
Bueno, doncs tornem tot d'una. Josep, descansa una miqueta.
Estem en contacte.
Ara tornem a parlar.
Adéu.
I encara en clau ACB, Salva Maldonado, entrenador del Fiat Joventut, fa balanç del treball de l'equip fins ara i parla del que n'espera per aquesta temporada.
I va la línia del que, quan vam saber el que podíem fer o quina era la línia, doncs, bueno, a hores d'ara, una vegada acabats de signar tots, jo crec que és un equip que es pot il·lusionar de cara pues, a poder veure la seva evolució també amb una barreja de jugadors nostres de la Pedrera i tres veteranos o tres jugadors experts i veure la mida, a veure com fem aquesta fusió, no? d'un equip que té molt, molt marge per millorar i que espero que al llarg de la temporada ho vagi fent i aconseguim fer un equip il·lusionat.
Doncs tornem al directe amb els dos partits, el França-Espanya, Espanya-França, nota l'equip d'Orenga, ara Xavi.
Sí, assisteix a Xavi Rey, que acaba de sortir 20-18 quan s'ha jugat un minut i 16 segons del segon quart, guanya Espanya de 2.
I ara hem de tornar a Lleida, al Barris Nord, en joc aquest partit de la Copa LEP entre l'equip de la Terra Ferma, el Força Lleida i el Prat. Company periodista, director de la web 24 segons, Roger Mateu, bon vespre de nou, com va el partit?
Hola, bona nit. Doncs acaba de finalitzar ara mateix el primer període amb un marcador molt ajustat. És l'última connexió, 24 pel Força Lleida, 23 pel Club Prat Joventut, el filial del Joventut de Badalona. Quan s'arriba, com dèiem, al final del primer període, guanyen el conjunt de la terra ferma per 24-23 amb una gran aportació del base Sergio Llorente i també d'Àlex Manresa i ex-L'Hospitalet de Llobregat, entre altres equips, Àlex Llorca, pel part del Club Joventut de Badalona. Prat ha estat una bona aportació dels seus homes interiors, entre ells cabent el dorsal 22, que porta ja 8 punts en aquest primer període. Roger Mateu, Ràdio Estel, Barri Nord de Lleida.
Doncs 8 minuts per dos quarts de 10 per tancar el bàsquet al dia d'avui, encara en clau ACB. Recordem que hi ha partits de pretemporada. Per exemple, el Barça està a Pesaro disputant el torneig Victoria Libertas. Avui a les 7 l'equip de Xavi Pascual ha jugat una de les semifinals contra l'equip anfitrió. Ha guanyat 86-87. I l'altra semifinal la jugarà el Cesca i la Virtus. La final es disputarà el dissabte a les 9 de la nit i el partit pel tercer i quart lloc a jugarà a dos quarts de set de la tarda. Tot això, el Real Madrid defensa el tercer torneig Costa del Sol, el títol de campió aconseguit la temporada passada. Aquest trofeu triangular, els de Pablo Laso estan jugant contra el Partizan de Belgrat des de dos quarts de nou del vespre. L'equip, o l'altre equip que hi participa és l'Unicaja de Màlaga. Mirotić, jugador del Madrid, diu al Real Madrid Televisió que es tracta d'un test molt important.
Sí, un muy buen test, Partizan tiene muy buen equipo, Málaga, Unicaja todavía mucho mejor y bueno, yo creo que va a ser un test bueno para nosotros, un test donde nosotros tenemos que enseñar todo ese trabajo que hemos hecho, mejorar las cosas de anterior torneo que hemos hecho, donde perdimos contra Valencia y bueno, yo creo que lo bueno de todo eso es que nosotros tenemos que jugar baloncesto, es divertirnos y bueno, sobre todo que es intentar ganar, que se trata siempre y bueno, vamos a ir a acabar esta semana bien, entrenando como tenemos que ser y luego ir a jugar y competir bien contra Partizan y Málaga.
I l'ala pivot Montanegrí, amb passaport espanyol, recordem-ho, reconeix també que la temporada del Real Madrid, diu, està sent molt bona.
El equipo muy bien, yo creo que cada vez estamos entrando bien. Están cogiendo mejor la dinámica y bueno, ya también con los jóvenes que nos están ayudando nos estamos conociendo mejor, se ve que estamos progresando y bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando bien hasta que lleguen lo de la selección y bueno, es muy importante de que se vean las cosas que hemos mejorado, sobre todo en los partidos. Y yo creo que de esos tres partidos hemos hecho algunas cosas bien, algunas mal, pero en realidad estamos haciendo una buena pretemporada.
Doncs 6 minuts per dos quarts de 10 del vespre. Seguim molt pendents, òbviament, no podria ser d'una altra manera, del que està succeint a Ljubljana amb aquest partit de semifinal. Recordem que ja tenim un finalista d'aquest Eurobàsquet d'Eslovènia, que és Lituània, que avui ha derrotat a Croàcia, i en joc l'altra semifinal. A les 9 ha arrencat, Xavi, aquest Espanya-França.
Aquest Espanya-França, que ara mateix, atenció, tens mort de Vicent Collet, de la seleccionador francès, perquè Espanya assoleix la seva màxima diferència favorable a manca de 7 minuts pel descans, 26-18, després de dos triples consecutius, un de Pablo Aguilar i un altre del Chacho, Sergio Rodríguez.
Doncs, professor Garriga, de nou al telèfon, podem estar parlant del primer moment, potser clau del partit, eh?
Bé, és una mica d'hora per dir clau, però ha aparegut l'encert exterior en mans de dos homes que als qui no se'ls esperava. Bé, potser una miqueta més el Chacho està fent una part final de campionat extraordinària, però no és Pablo Aguilar, precisament l'home que ha d'aparèixer amb més facilitat des del perímetre. Marc ha pogut descansar el seu minutet, bona feina de Xavier Rey en la seva substitució. I ells ara han assegut Tony Parker, per això estan tenint algun problemeta més. L'opció que estaven agafant fins ara ja no, perquè l'han enviat a la banqueta, era jugar amb Diaw, el 4, a la línia de 3, i el 3 a dintre, que és una de les coses que estàvem esperant, perquè és on França té avantatge física a la posició de 3. Ara ja no tenen Diaw fora, Diaw que és un magnífic tirador, i ja no ho poden fer amb la mateixa facilitat. Tenen Batum, però en pista, que també és un home molt, molt, molt a controlar. França està fent temps per tornar a posar Parker en pista, claríssimament.
Ara, bona defensa d'Espanya, Xavi.
Bona defensa i, Josep, quina duresa tant dels dos equips, molt físics, sobretot França, Atlètic, ja ho parlàvem, i doncs s'està veient en el rebot defensiu de França i en aquesta darrera jugada.
Sí, i hi ha molt de contacte. A més, els àrbitres estan deixant jugar
força. Hi ha moltes carícies, moltes carícies a la pintura.
Sí, sí, el que passa és que els que s'estan carregant precisament són els francesos, que són els que tindrien principalment facilitat per moure's en aquestes dinàmiques de joc de múscul, perquè ens entenguem, no? Insisteixo, encara estem al segon quart, la pena és que el vostre programa no duri més, perquè hauríem de comentar el partit. Però els dos equips estan una miqueta amb les seves armes. Espanya amb la hiperactivitat ofensiva, mira ara com es defensa d'esquenes a la pilota sobre Batum. L'important és que Batum, que és l'home ara a referència en pista, no rebi la pilota, i San Emeterio una miqueta té aquesta feina. Insisteixo, a veure si en atac apareixen els que són esperats en el perímetre, perquè llavors això voldria dir que en Marc tindria més facilitat. Mira, ara hi ha un triple de...
Doncs mira, cap dins.
De San Emeterio.
Triple d'Espanya.
Que és el tercer consecutiu i...
29 a 18, Xavi, no?
Es posa més 11, de nou màxima diferència, i Josep, la bona notícia és que Marc, de faltes personals, no va molt carregat, no?
No. Que jo sàpiga cap ni una.
Per això, que és el millor que ens pot passar.
Bueno, anem a veure què pensa el company francès. François, ¿cómo estás viendo el partido? Ahora anota... No entra. No, anota Francia, 29-18. François, ¿cómo lo ves?
Más complicado, Más complicado es desde el banquillo de Tony Parker. Yo supongo que Vasco Colet va a poner a Parker muy rápidamente, porque se nota que sin él... Es muy complicado anotar, ¿no?
El momento importantísimo del partido ahora para los franceses, ¿eh?
Sí. Es un momento clave. Ahora, si España se pone a más 12, más 15, se acabó ya. Entonces, Francia tiene que reaccionar y pasará para Tony Parker y Nico Batum, como te lo decía antes, ¿eh?
Doncs ho haurem de deixar aquí ràpidament, perquè ens queda un minut i poc més per acabar. Josep, favorit, tu, si t'apostessis un cèntim, per què apostaries?
Home, jo abans del partit apostava per Espanya, veient això encara més, però bé, no comparteixo al 100% el darrer comentari del nostre company francès, perquè sinó que li demanen a Itàlia, no?, que també estava 12-14 punts a baix.
Tu creus que queda molt de partit encara per endavant?
Va forçar la pròrroga. Això és molt llarg. Evidentment, jo crec que Espanya té més armes, ara Parker una altra vegada en pista, però pot passar qualsevol cosa.
Doncs veurem què passa. Professor Garriga, un plaer, i ens sentim la setmana vinent.
Una forta abraçada.
Una abraçada. François, ràpidament, una apuesta. España-Francia, por lo que ves en pista, rápido.
Imposible decir, porque como lo decía bien el compañero antes, pero italiano es Francia y,
sí.
Y exteriormente tiene problemas Francia.
Bueno, pues
claramente.
Veremos qué pasa. François, un fuerte abrazo y que gane el mejor.
Exactamente.
Que vaya bien.
Adéu.
Doncs ho hem de deixar aquí ràpidament. Minut i resultat, Xavi.
29-18, 4 minuts pel descans.
Doncs amb Jordi Carretero al control tècnic, Xavi Pagant a la producció. Tornem dilluns a més bàsquet al dia a partir de 8:45 del vespre i veurem si amb una Espanya campiona o no del Eurobàsquet. Vagi bé, bon cap de setmana.